Cadena COPE presenta Converses Veterinàries, amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
I tots els divendres tenim aquestes Converses Veterinàries. Tots els divendres parlem del món dels animals. Ho fem amb la companyia dels especialistes. Doncs aquells que saben, entenen i a més ens ajuden doncs, a que la nostra relació amb els animals sigui la millor possible i que també els nostres animals gaudeixin de la millor salut possible. Són les Converses Veterinàries amb la col·laboració del Col·legi de Veterinaris de Girona i amb els amics del Centre Verd. Doncs anem a començar i avui tenim la sort de comptar amb nosaltres des del Centre Raivet. Avui la nostra veterinària capçalera serà la Laia Borràs. Aquí saludo. Laia, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé, com esteu?
Estem encantats de saludar-te. Sempre que ens visita la Laia Borràs de Raivet en el programa aprenem moltíssimes coses. Estem parlant, doncs, amb una veterinària, com diguem, cada vegada el món de la veterinària està més especialitzat, no, Laia? Aquesta és la realitat.
Sí, bé. Exacte. Tenim els veterinaris de família, no?, i després tenim els veterinaris especialistes una miqueta, no? Com en humana, el mateix.
Exactament, afortunadament, el món sanitari en general cada vegada està més especialitzat i per això, doncs, a Raivet ja sabem de que sou especialistes també en temes de rehabilitació. I avui parlarem sobre un tema molt important, que és el tema de la nutrició, l'alimentació, però abans, com fem sempre en el programa, hem de situar la persona que ens acompanya, i en aquest cas hem dit que ens saludes des de Raivet. A on està Raivet i què feu, Laia?
Mira, Raivet és un centre de referència en rehabilitació i acupuntura, vale? Tractem diferents patologies ortopèdiques, neurològiques, i també treballem molt doncs, tema de nutrició. I estem al carrer La Salle, número 37, a prop del Col·legi La Salle.
Doncs ja tenim ben situada la Laia Borràs i el centre de Raivet. I avui hem de parlar d'un tema molt important, com és el tema de l'alimentació. I sospito, Laia, així d'entrada, de que habitualment no sempre ho fem massa bé, no?, l'alimentació dels nostres animals.
Bueno, aviam, fem el que sabem i amb el que sabem ho fem el millor possible, no?
Clar.
Llavors jo crec que fa una mica falta d'informació. Conforme facis preguntant, jo aniré dient.
Bé, no, anava a preguntar l'obvi perquè, clar, vivim en una societat que tots anem com anem i tothom vol tenir la seva mascota, però clar, ho tenim associat tot això amb una alimentació molt ràpida i molt fàcil, com és anar a la botiga a comprar un sac de pinso i ja tinc resolt l'alimentació per als propers 15 dies, no?
Sí.
I això, a vegades, no sé jo com ho valoreu, això.
Clar, això, hem d'entendre una miqueta l'origen de l'aliment ultraprocessat, no? O sigui, el pinso va ser ideat per l'home, per alimentar d'una forma doncs, més fàcil i més ràpida als animals. Llavors, això va començar el 1860, vale? Quan un empresari va veure doncs, que els mariners, això ve dels mariners, no? Quan va desembarcar a Irlanda, va veure que els mariners doncs, menjaven com unes croquetes fetes de farina de sal i aigua, no? I la resta doncs, els hi tirava per els gossos d'allà i se'ls menjaven. Llavors va tindre la brillant idea de dir, ostres, doncs, si els gossos mengen al menjar en aquest format, doncs fem que aquest format sigui el seu aliment, no? I així, doncs, mira, el nostre menjar serà molt més fàcil, hem de ser pendents, tal i qual. Però heu de pensar que el tracte que va fer el gos amb l'humà, quan es va domesticar, va ser el següent. El gos va vindre, bueno, el llop, vale? Bé, el gos sabeu que ve del llop, no? Va fer aquest tracte. Jo vinc, em socialitzo amb vosaltres, no?, perquè trobo menjar molt més fàcil. A contrapartida de l'humà, doncs, li ajudava doncs, a caçar, a protegir el seu ramat, a protegir la casa. Aquest va ser el tracte, no? És a dir, els desechos alimentaven l'animal. Llavors, aquests animals, doncs, al veure aquesta simbiosi entre humà i lloc, no? Doncs, més sociables, doncs es van anar seleccionant i així va aparèixer la domesticació, no? Que fa doncs, uns 16, 14 mil anys, ben bé, o més. Llavors, aquest va ser el tracte. Nosaltres, en la nostra última vida, per facilitar-nos les coses, doncs, vam formular aquest tipus de menjar ultraprocessat, però que no respecta la biologia i la funció del sistema digestiu d'un carnívor facultatiu com és el gos, i molt menys amb un gat. Val? Llavors, a partir d'aquí, seguim parlant.
Clar, clar, bueno, és que...
Aquesta és la introducció.
Clar, sí, sí, a partir...
Aquest...
Sí,
sí.
Clar, està clar que un llop o diguem-ne que un gos en estat de natura, evidentment, no va a buscar-se en un supermercat una bossa de pinso, no? En tot cas, aniria a buscar-se un tros
Exacte.
De carn. No? Aquesta és la idea, no?
Exacte. Això és una miqueta que a vegades el sentit comú el perdem, no? Perquè estem massa intoxicats d'altres tipus d'informació i a vegades és el sentit comú el que realment és correcte, no? Llavors, independentment de la marca, perquè a vegades tinc gent que em diu, no, però si jo li dono un que és zero cereales, amb carne fresca, superproteico, i jo dic, bueno, si això m'estima molt bé. Dic, no és el problema no és la matèria prima, el problema és el tipus de processat que li fem a la matèria prima. És on perd el valor qualitatiu i on es converteix en unes croquetes d'una digestió molt i molt i molt lenta. Són aliments que es costen a digerir de 10 a 12 hores. Per això es donen cada 12 hores. No és casualitat que un sigui que entre partir en dos tomes, quan el gos perfectament pot menjar 3, 4 tomes o les que sigui, que és el que menjaria si va pues, callejeando, ara una basura, ara altra, ara medio animal muerto, ara caça una cosa, val? Això és el que faria un gos assalvatjat. Llavors, no és uns aliments que respectin el comportament digestiu de l'animal, ni pel gos ni molt menys pel gat, que és un altre comportament digestiu superdiferent al gos. Val? Llavors, clar, què tenim? Doncs les típiques croquetes que s'inflen, no? Cau una croqueta al got i s'infla, això és el que passa a l'estómac, costa molt de digerir. A més, estem fent que el fetge i el pàncreas treballi molt, està treballant 24 hores, quan són òrgans que no tenen aquesta funció. Si dediquen tanta funció a una feina digestiva, probablement les altres funcions que tenen, doncs a la llarga es poden veure afectades, ¿vale? Amb un esgotament orgànic. Bueno, aquí venen, comencen a aparèixer les malalties, no? Llavors, per poder alimentar els nostres animals correctament, s'ha d'aprendre, com nosaltres aprenem a alimentar els nostres fills, no? Hem d'aprendre, en cada edat doncs, s'ha fet d'una manera diferent, i per això tenim especialistes, no?, o veterinaris, que saben una miqueta més, no?, de la nutrició funcional i la nutrició natural, per no generar carències.
Laia, tu parlaves d'aquest tracte que es va fer amb el llop, per tant, el de mantenir una convivència, no? Però sí que és cert que des d'aleshores sempre hi ha hagut intents per part dels humans d'humanitzar a la mesura del possible els animals, no? Els gossos o els gats, no? I això, doncs, home, doncs, no sempre és una bona idea, no? I en el cas de l'alimentació potser és una mica aquest el tema, no? Que intentem al final que el nostre gos ens acompanyi en el fast food, no?
Clar, jo, aviam, sempre faig una mica, ni tot és bo, ni cap extrem és correcte, no? Ni tractar el gos com, no?, malament, no?, com un ésser sense sentiments, perquè no és correcte, és un ésser molt emocional i que està domesticat per acompanyar a l'humà, val? Doncs aquest és el seu rol social, i tampoc és bo tindre el sentiment, no?, de que aquell animal doncs és com un fill, no? Tu pots tindre un amor excepcional cap a aquest ésser, no?, però s'ha de respectar que és un gos i que té unes necessitats, no?, com a gos que és, no? L'altra cosa és que tu depositis un amor cap a aquell ésser, que jo això no ho jutjo. Jo ho jutjo quan aquest amor condiciona el comportament, no?, d'aquell animal, no? I aquí és quan nosaltres com a professionals hem de reeducar aquest vincle, no? Llavors, humanitzar és intrínsec en l'humà fer que tot s'assembli en ell. Això antropològicament és així i això és una cosa que hi ha gent que ho té molt més present i gent doncs, que no ho té tant, no? Llavors, jo sempre dic, tu pots tractar el teu animal el bé que ho vulguis tractar sempre i quan respectis que és un gos, no? I entenguis que té unes necessitats terrunes que hem de satisfer, t'agradin o no t'agradin. Has de respectar, al igual que el respecte, tu has de respectar que ell és un gos, no? I això és el que jo intento sempre transmetre, no? I fer una mica la lectura de cada família, perquè a la llarga aquests animals, si omplen rols que no els correspon a la família, acaben patint també un estrès emocional que acabarà somatitzant en alguna malaltia, o dermatològica, o digestiva, o de comportament. Val? Perquè hi ha un estrès afegit en aquest animal que no li pertoca. Ell només té la funció d'acompanyant-se.
Laia, entrem en matèria, si et sembla, sobre l'alimentació. Com ha de ser així, a grosso modo, com ha de ser una bona alimentació?
Mireu, jo sempre que em diuen que un cop explico les dietes funcionals, que són quatre, vale? És a dir, les que respecten el sistema digestiu, teniu pinsos que són prensats en fred, que encara que diguin pinso no té res a veure la fabricació, sinó que respecta més el comportament digestiu, però seria el gran pas i el més fàcil de fer per famílies, que econòmicament i el temps els condiciona molt, vale? Que són prensats en fred. Després tenim els menjars que són deshidratats, després els cuinats i les dietes crues, vale? Llavors, jo sempre que els explico això, o sigui que ara tenen aquesta informació, heu de llegir, han de sortir dubtes, no s'heu de plantejar dues coses. La dieta que s'adaptarà millor a la vostra família serà aquella de determinada per dues variables, pel temps que tens i per al pressupost que hi pots dedicar. Un cop tenim aquestes dues variables, escollim quin pla d'alimentació és l'adient per a aquell animal. Jo una recomanació que faig és, si doneu un pinso, no ho barregeu amb menjar de casa, perquè és una cosa que superhabitualment fem.
Clar.
Bueno, es que no se come el pienso y le pongo un poco de pollo. Pero si no se come el pienso es porque no quiere pienso, ¿vale? Pues ya hauríem d'escoltar més a l'animal. Llavors, si volem donar-li coses a casa, me sembla perfecte. Penseu que tenim un nen de 2 anys, ¿vale? Que pot menjar ossos crus i ja està. Aquesta és la mentalitat. Llavors, si voleu donar un àpat natural, bueno, perfecte, al matí li doneu el pinso i al vespre doncs, li podeu fer un guisat, cap problema. Després, si vosaltres en voleu fer més de natural, doncs sí que necessitareu un acompanyament perquè us ensenyin a com fer-ho correctament i adaptar les quantitats, val? I saber què podem fer i què no podem fer. Però si de manera puntual, cap de setmana que tenim temps i ens agrada cuinar i ens sobren coses, el que podem fer és un àpat natural i a les 10-12 hores el pinso. Per què ho dic així? Perquè les digestions no són les mateixes, com hem dit.
Clar. Vale. Laia, cada etapa de la vida de l'animal té una alimentació indicada, no? Imagino que no és el mateix de cadell quan és un geriàtric, no?
Sí, exacte. Quan són cadells tenen uns requeriments majors, a més no tu mateix, també ens afecta la raça, ens afecta també moltes altres variables, eh? O sigui, a grosso modo, sí que és veritat que quan són petits, necessiten com que estan en creixement, és a dir, hi ha un metabolisme molt més elevat, necessiten uns requeriments majors. Sí que és veritat que hi ha uns mesos de cadell que creixen molt més que altres, i ja s'estanquen una miqueta més quan arriben a la fase adulta, no? Després tenim els animals, també té molt a veure si aquest animal a l'edat adulta està castrat o no està castrat, si fa més activitat o no fa gaire, si té alguna malaltia, si per contra és una família que està en lactació, gestant, vale? Totes aquestes variables també afecten a les necessitats energètiques. I el mateix passa quan ens fem més grans, no? Que ens tornem, o hi ha una patologia limitant a nivell d'activitat, no? Una artrosi així, que redueix la seva activitat i no és un dolor controlat, doncs en aquest cas, per evitar, no? Aquest sobrepès, aquestes quilocalories extres que es convertiran en greix, doncs reduir la ingesta o adaptar les quilocalories. Els pinsos light i això l'únic que fan és que tenen menys quilocalories per quilo, vale? Perquè puguis alimentar amb el mateix volum de menjar. Però realment qualsevol pinso es pot fer un pinso light, només que adaptis les quilocalories. Això és una miqueta, a vegades, també una cosa que ens trobem que... No, ja li dono un pinso light i no s'aprima. Dic, bueno, anem a fer-ho per quilocalories i veurem realment quan ha de menjar.
Clar. Cada vegada veiem més al·lèrgies alimentàries, no? I això per què?
Bueno, al·lèrgies alimentàries, hem de diferenciar entre una al·lèrgia i una intolerància, eh?
Sí.
Una al·lèrgia és quan realment l'animal ingereix quelcom de l'alimentació que afecta el sistema immunitari, hi ha una reacció adversa, llavors hi ha un procés gastrointestinal, vòmits i diarrees, però a més hi ha també sintomatologia dermatològica, picor, urticària, enjudema, otitis, vale? Tot el que hi hagi una implicació de prurit, de picor i d'alteració de la barrera dèrmica. Val? I l'altra cosa és la intolerància, és a dir, no arriba a fer una manifestació clínica a la pell, però sí que quan menja allò doncs, té més flatulències, les diarrees són més presents, té mals de panxa, pot tindre vòmits, vale? Es pot trobar malament, la panxa gotida... Vol dir que hi ha una intolerància cap a algun ingredient de l'alimentació que nosaltres li hem fet. Llavors, Per què? Doncs, bueno, pel que dèiem, no? És a dir, si nosaltres alimentem amb un aliment ultraprocessat que no respecta la biologia del sistema digestiu, és qüestió que si vas en contra de la naturalesa, aquesta se't reboti. És que no hi ha més que sentit comú.
Suposo que vosaltres de Raimet el que podeu arribar a fer doncs, són dietes específiques per animals concrets, no? En funció de la seva edat, de la seva pròpia constitució, clar, de les patologies o malalties que tinguin, no?
Exacte, exacte. Jo tinc cadells des de petitons, no? que ja, doncs ja han vingut altres els seus processors, no? Han estat ja al centre i ara tenen cada llana nou. I ja des de petits, com que ja saben l'importància, no?, i han vist els beneficis que ja portava la dieta natural, doncs ja directament de petits ja entrem en dietes funcionals, no? I després animals doncs, que es posen oncològics o amb insuficiència renal, on hi ha patologies o malalties una miqueta més greus que necessiten, no?, readaptar una miqueta o millorar l'estat en el que es troben. I una de les coses que jo sí o sí canvio és l'alimentació, perquè si no comencem per aquí, és igual el que li faci. Vull dir, l'important és la gasolina que entra.
Clar.
Si tenim una bona gasolina, tenim bona capacitat de, o tenim més possibilitats per recuperar-nos d'allò que ens hem d'enfrontar, no? D'aquella malaltia doncs, que ja està instaurada.
Hi ha aliments que són deliciosos per als humans, però que poden ser verí per als animals, no?
Hi ha aliments que són prohibitius, no? És de ben sabut, per exemple, doncs, que el raïm, tant sec com en fruita fresca, no es pot donar, l'advocat tampoc, el xocolata tampoc, sobretot els xocolates que tenen molta concentració de cacau, perquè l'hem com més concentrat, no? Per nosaltres hi ha millor, perquè porta menys sucre.
Clar.
Però per ells té la teobromina, que sí que és un agent doncs, neurotòxic, i com més concentrat està el cacau, doncs més present hi és, no? Després també tenim fruita, verdures com són les cebes, vale? També. Després aquí se'm diu, però és que la ceba, jo a vegades he donat un puré amb ceba, dic, aviam, sempre tot tòxic és dosis d'efecte, ¿vale? És dosis dependent. És a dir, si tu fas un puré i fiques una miqueta de ceba, no passa absolutament res. Parlem de menjar-te una ceba, ¿vale? O menjar-te un all sencer, no? L'all també és un aliment molt controvers, perquè nosaltres les dietes naturals l'afegim l'all, no? Llavors, a una concentració arriba a ser tòxica, no? I llavors, expliquem com fer-ho, a quina dosis aplicar-lo, perquè té molts beneficis també a l'all en si. Llavors, hi ha aquests aliments que sí que han de tindre cura, però per la resta, jo no sé que un gos pot menjar tot el que menjaria un nen de 2 anys. Jo sempre dic el mateix.
Els humans, diguem, som el que mengem, i en el cas de les mascotes també podem aplicar-ho, no?, que seran el que mengin.
Qualsevol ésser humà, com una planta, qualsevol ésser viu, és del que s'alimenta. És que és així. No hi ha més.
Cadena COPE presenta Converses Veterinàries amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
Sempre que parlem amb la Laia Borràs de Raimet ens passa el temps volant, sempre aprenent moltes coses i sempre doncs, se'ns recorda doncs, aquesta part de responsabilitat que també tenim les persones si volem tenir doncs, una mascota amb una bona salut, amb el concepte més holístic integral de la paraula salut. Laia Borràs des de Raimet, estem molt eternament agraïts. Gràcies.
A vosaltres. Gràcies.
Fins una altra oportunitat. Aquest és un programa que ha fet possible doncs, que els amics del Col·legi de Veterinaris de Girona i els amics del Centre Verd. Tornem d'aquí 7 dies. Adéu-siau. You ready? Got me running, got me running.